Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Mallorca té 42.000 places de lloguer turístic il·legal distribuïdes en gairebé 8.000 habitatges. Són pisos i cases que operen de manera irregular, sense llicència, i que representen el 40% dels immobles que s'anuncien en plataformes. Palma, Pollença i Alcúdia concentren un terç de tota l'oferta il·legal de l'illa. Són les xifres més cridaneres d'un estudi del Consell de Mallorca que, per primera vegada, segons la institució insular, posa una xifra a aquesta activitat irregular. Marcial Rodríguez és el conseller insular de Turisme.
Mi objetivo es reducirlo a la mínima expresión. Lo que sí haremos será ver dentro de un año, cuando hayamos hecho esto, qué resultados hemos obtenido.
Tot d'una, detallam aquest informe del Consell de Mallorca. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dijous 28 d'agost. Ho feim, Facundo Tenaglia és el control tècnic, titulars. Titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Avui també es noticia un operatiu policial contra la venda de productes falsificats a Platja de Palma.
Oficial, bé, necessito que vinguis al supermercat aquí, a Cartago 27, supermercat Pinomar. S'ha de tancar en cinta policial per impedir l'accés a la gent. D'acord? Vinga, gràcies.
Sí, perquè entra el peritatge i tot, i si va entrant gent no es pot treballar.
Vale, jo esperaré que vinguin, i quan vinguin ho tancam.
És la conversa entre un agent de la policia local i un pèrit judicial. Els agents han inspeccionat avui de matí una quarantena de comerços, tots a primera línia per cercar objectes falsificats que es venen als turistes. La policia local de Palma diu que es tracta d'una operació sense precedents.
Avui també destacam que el curs escolar començarà amb novetats al transport.
A Educació ha avançat que els fills de famílies separades tindran l'oportunitat d'agafar diferents rutes amb l'objectiu de conciliar la vida familiar i la laboral. Fins ara només podien agafar-ne una. Es tracta d'una reivindicació que afectava, sobretot, l'illa d'Eivissa.
I Mau aixeca les restriccions més dures d'aigua.
Divendres decauran les mesures d'estalvi vigent durant la darrera setmana i que prohibien la neteja de vehicles amb aigua de la xarxa, l'ús de dutxes i el rec a instal·lacions esportives i omplir piscines.
En els esports, Jan Virgili és el cinquè reforç del Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'extrem català ha passat avui la revisió mèdica a Palma després d'aterrar ahir vespre a l'illa. Si no hi ha cap de nou, signarà avui el contracte que el vincularà al Mallorca per 5 temporades i demà s'entrenarà a les ordres de Jagoba Arrasate. Amb l'operació, el Barça rebrà 3,5 milions d'euros i es reserva el 50% dels drets de Jan Virgili i una opció de recompra. Amb 19 anys debutarà amb el club mallorquinista de la primera divisió, pot ser ja dissabte contra el Real Madrid. I del mercat, del seu primer gol com a mallorquinista i del pròxim partit al Santiago Bernabéu, n'ha parlat avui Mateu Jaume Mora i qui sentirem els esports.
I avui pendents del temps, perquè en aquesta hora Menorca i pràcticament tota Mallorca estan en avís taronja per tempestes i fortes precipitacions, pluges que ja estan provocant retards i cancel·lacions als aeroports de les illes. La previsió del temps per a les pròximes hores amb Pere Roger. Bon dia.
Bon dia, ens trobam en una jornada marcada per les precipitacions. De fet, a hores d'ara ens trobam sota avís per pluges i tempestes arreu, tant de Mallorca com també de Menorca. De fet, en aquests moments ja s'han donat unes precipitacions a la zona de Pollença, però esperant que el gruix més important acabi arribant en breus moments i afecti sobretot entre el nord-est de Mallorca i també a Menorca. Pluges que no afectaran a lleu arreu, però ja on descarregui ho faran amb força, acompanyades de tempesta i també de calabruix. També hem de destacar la baixada del termòmetre que notarem avui, esperant que sobretot entre Menorca i Mallorca noten també una baixada bastant important de la màxima, esperant que els valors més elevats en aquesta jornada girin de l'entorn dels 32-34 graus aproximadament. El vent també bufarà amb força, principalment de component nord, i això complicarà bastant el panorama marítim al nord de l'arxipèlag, on predominarà la forta maror.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2 i 5, ho dèiem a l'inici de l'informatiu. El 40% de les cases que s'anuncien per lloguer turístic a Mallorca a través de plataformes digitals ho fan de manera irregular. És la primera vegada que es posa una xifra al lloguer turístic il·legal i ha estat possible gràcies a una anàlisi exhaustiva que ha fet el Departament de Turisme del Consell de Mallorca. És una informació d'Aina Morales.
Ho han fet utilitzant les noves tecnologies, com ara la intel·ligència artificial. Han analitzat els anuncis de cases a Mallorca a totes les plataformes digitals per a destriar quantes cases s'hi ofereixen sense tenir la llicència pertinent. N'han trobades prop de 8.000, amb 42.000 places en total. Un poc més de la meitat són habitatges unifamiliars, gairebé la meitat són plurifamiliars i l'1,5% són anuncis d'infrahabitatges. Aquestes xifres són la primera passa per perseguir i sancionar els infractors. Marcial Rodríguez és el conseller de Turisme de Mallorca.
Va más allá de la lucha contra el fraude. Es una declaración de principios sobre el modelo turístico que defendemos. No se puede hablar de sostenibilidad, de convivencia y de proteger nuestro territorio finito mientras detectamos esas 42.000 plazas que operan en la más absoluta opacidad, tensionando el mercado de vivienda y saturando nuestros servicios.
Per municipis, Palma és el que més oferta de lloguer il·legal acumula els anuncis a plataformes, seguit de Pollença i Alcúdia. De fet, aquests tres pobles concentren un terç de les cases que s'anuncien irregularment. A partir d'aquí, una de les mesures més efectives seria que les plataformes retirassin els anuncis, com han fet ja amb qualcuns. Segons Rodríguez, els inspectors de turisme també ja actuen per poder sancionar qui no compleixi les normes.
Queremos terminar con esa percepción de impunidad, vamos a seguir mandando mensajes serenos, firmes e inequívocos que digan actuar ilegalmente ya no compensa.
El conseller no descarta que alguns d'aquests habitatges puguin legalitzar-se quan dilluns que ve surtin noves places de lloguer turístic a la banda.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Oficial. Bé, necessito que vengui al supermercat aquí, a Cartago 27, supermercat Pinomar. S'ha de tancar en cinta policial per impedir l'accés a la gent. D'acord? Vinga, gràcies.
Sí, perquè entra peritatge i tot, i si va entrant gent no es pot treballar.
Vale, jo esperaré que venguin, i quan venguin ho tancam.
És la conversa entre un agent de la policia local i un perit judicial. Acaba de passar fa uns minuts a la platja de Palma. És part de l'operatiu especial de delictes contra la propietat industrial, en què participen una quarantena d'agents per cercar objectes falsificats que després es venen als turistes. Toni Mateu, és a platja de Palma. Bon dia, quina és la darrera hora d'aquest operatiu policial?
Bon dia, idò. Mireu, vos parlam des del carrer de Cartago, justament davant d'aquest establiment que acabau d'anomenar on ara mateix s'hi diu aquesta inspecció policial. Des d'aquí on ens trobam, des del carrer, a la primera línia de la platja de Palma, veiem com els agents, amb l'ajuda dels perits i judicials, estan investigant, remenant, podríem dir, de qualque manera, totes les mercaderies que s'acaramullen al fons d'aquesta botiga, que és una espècie de souvenir, allà on hi destaquen penjades molt de material de peces de roba esportives. És precisament aquest tipus de peces de roba l'objectiu principal de peces, d'objectes falsificats, que és allò que cerquen els agents, volien dir, acompanyats d'aquests perits judicials. D'aquesta manera ho explicava Sebastià Morell, que és subinspector de la policia local de Palma, quins són els elements que més cerquen.
És global, fonamental, són marques de futbol, camisetes de futbol dels equips més coneguts, inclús de Liga Europea. Això és el grosso d'aquesta intervenció. A part, marques de bolsos, de material d'aquest tipus.
Aquest operatiu, que com han dit, en què intervenen uns 40 agents de la policia local de Palma, ha començat a ver les 12 del migdia. Està previst que s'allargui fins cap vespre, fins i tot fins hora baixa, perquè són una quarantena els establiments que han d'inspeccionar. Ara mateix n'han inspeccionat de vés una dotzena, però encara els queda molta de feina per fer. Asseguren els agents que un cop són a dins les botigues, allò que també fan és inspeccionar el magatzem d'aquestes botigues allà on hi ha cremullat molt de material. Han d'anar peça de roba per peça per saber si es tracta d'una peça falsificada o no, i llavors la retiren i se l'enduen, l'incauten. De totes maneres, el subinspector de la policia local, Sebastià Morell, ha informat que han detectat una manera d'actuar entre aquest tipus de comerços d'aquí de la platja de Palma.
diversos que tenen marques originals i també marca falsificada. I a lo millor fan escambiazo o fan qualque tipus de treta per intentar treure la marca falsificada.
Paraules del subinspector Sebastià Morell, que és l'encarregat de dirigir aquesta operació, que com han dit ha començat a través les 12 del migdia i que té per objectiu registrar o inspeccionar 40 establiments d'aquest tipus de la primera línia de la platja de Palma. Segons informa la policia local, es tracta d'una operació sense precedents perquè habitualment allò que fan era inspeccionar un sol establiment sense avís previ, però aquesta vegada la planificació, a causa de les informacions que els arribaven de les marques objectes de la falsificació, ha fet que fos una operació sense precedents i de manera molt detallada investigar totes les botigues que són sospitoses de vendre aquests materials que, com hem dit, són sobretot camisetes de marques esportives, d'equipacions de futbol estrangeres, però també bosses de luxe i també rellotges o altres complements com són ronyoneres. No serà fins hora baixa de tard que diran quin ha estat tot el material incautat i quantes actes que s'han aixecat.
Gràcies, Toni Mateu. Idò, quedant pendents del resultat d'aquesta operació policial a Platja de Palma, on, per cert, allà mateix la Policia Nacional ha detingut 5 persones presumptament relacionades amb el tràfic de drogues.
L'operació es va desenvolupar dimarts i es varen decomissar prop de 900 grams de marihuana i 150 d'haixís. Segons la investigació, els detinguts, 3 homes i una dona, venien la droga al local que s'explotava com a associació canàbica.
Mentrestant, a Maó, també la Policia Nacional, atenció, ha imputat 2 menors d'edat per manipular les fotografies de 5 joves. Ho han fet amb intel·ligència artificial per mostrar-les nues. 4 de les víctimes són menors.
Els fets es varen detectar a principi d'any quan una de les víctimes, menor d'edat, va denunciar que un amic seu tenia al seu mòbil fotografies d'ella i de conegudes seves despullades. Es va identificar el menor que manipulava fotografies de xarxes socials. Només consta possessió, no la difusió de les imatges. Es va identificar un altre menor també pels mateixos fets. Tots dos han declarat ja davant la Fiscalia de Menors. Benito Nogales és el responsable de comunicació de la Policia Nacional a Mó.
Es decir, había conseguido fotos de chicas y a través de estas aplicaciones de redes sociales había conseguido quitarles la ropa. Pues en este caso básicamente se van a enfrentar pornografía infantil, ya que no han llegado, parece ser, a distribuir las fotografías. En caso de que las hubieran distribuido, pues estaríamos hablando aún de más. Pero bueno, el delito de pornografía infantil es un delito bastante importante.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, avui estan molt atents del canvi de temps. Menorca i bona part de Mallorca estan en avís taronja en aquesta hora per fortes pluges que poden anar acompanyades de calabruix. De moment no hi ha constància oficial d'incidències, això sí, els aeroports de les illes es registren cancel·lacions i retards per mort d'aquestes tempestes que s'han format a la Mediterrània.
Son Sant Joan acumula un centenar de vols retardats, 43 de sortida i 55 d'arribada. També s'han cancel·lat 2 vols procedents de París. L'aeroport de Menorca, per part seva, suma ja 12 vols cancel·lats entre sortides i arribades, tots en Barcelona. Les connexions entre l'aeroport del Prat i Eivissa també s'han vist cancel·lades, amb una desena de vols cancel·lats en aquesta hora.
Idò, hem de dir que aquesta situació durà una mica de frescor i les temperatures seran més normals per l'època de l'any.
Tot i això, aquest és un estiu calorós que segueix la tendència dels estius anteriors. Ara bé, enguany les temperatures no s'han disparat tant com altres anys. De fet, en l'any passat ha estat la més càlida d'enguany, ja que s'han superat els 27 graus i mitja Palma. Miquel Gili, portaveu de l'EMET a les Balears.
Tenim una anomalia balear de 1,3 graus, per tant, és una temperatura molt més càlida de la normal, però si comparéssim amb estius passats, diguem que manté la mateixa tònica, la mateixa diferència respecte a la mitjana. Per tant, sí que ha estat un estiu molt càlid, han tingut 2 onades de calor.
La temperatura de la mà encara es manté alta, com ha passat els darrers anys, i això incrementa també la possibilitat de tempestes fortes des d'ara i fins al mes d'octubre.
Aquesta temperatura de la mà, diguem, se manté alta com altres anys, també ha sigut alta, però estem en un període en el qual la temperatura de la mà encara és alta i molts visiten ja algunes perturbacions d'aire fred de latitud més altes, que són com a poden donar aquestes tempestes fortes ja a finals d'agost, durant setembre i també part de l'octubre.
Dues i quart, educació i els sindicats ja preparen el curs escolar. Entre les novetats hi ha la implantació dels nous currículums escolars, la prohibició de l'ús del mòbil a tots els centres educatius, també a l'escola concertada, i la restricció de les pantalles. A més d'aquestes novetats, Carme, n'hi haurà d'altres.
Sí, hi ha novetats en matèria de transport escolar. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que els fills de famílies separades tindran l'oportunitat d'agafar diferents rutes amb l'objectiu de conciliar la vida familiar i laboral. Es tracta d'una reivindicació que afectava sobretot a l'illa d'Eivissa.
Ja que actualment la normativa només permetia que un infant pogués, diguéssim, atendre una sola ruta de transport. D'aquesta manera, el que fem és facilitar que hauran de fer la sol·licitud en el centre educatiu.
Com a novetat, també entrarà en funcionament de manera progressiva la nova plataforma digital Llull, que substituirà el GESTIP. El curs escolar 2025-2026 estaran en funcionament els dos sistemes. El sindicat Esteix s'ha mostrat preocupat per aquesta qüestió. És Vicenç García.
Tampoc entenem per què els dobbers que costa aquesta implantació no s'han destinat a enfortir el programa que tenim actualment, en comptes de traspassar aquesta gestió o la posada en marxa a una empresa privada. Això suposa al voltant de 4 milions d'euros.
El president del sindicat AMPE, Víctor Villatoro, ha insistit que és important desburocratitzar els centres educatius. També ha dit que és important que l'inici del curs escolar comenci en totes les places cobertes, també aquelles de difícil cobertura.
I ara hem instat a Educació a que comenci a encalentir el tema dels complements econòmics que s'han d'iniciar a pagar per el tema de la difícil cobertura, que s'incrementen els plusos d'insularitat a Eivissa i Menorca.
El coordinador d'ensenyament del sindicat Unió Obrera Balear, Albert Bonnin, s'ha mostrat preocupat pel retrocés, diu, que hi ha del català en el sistema educatiu.
La implantació del pla pilot de lliure elecció de llengua i el malbaratament que han superat aquest dobbes i davant les pressions de l'extrema dreta per aprovar els pressupostos, l'aprovació de la covicularitat del castellà amb el català en el sistema educatiu.
Bonin també ha dit que és important dignificar la tasca dels docents.
I un dels principals reptes que té la Conselleria d'Educació és el canvi climàtic i l'adaptació dels centres educatius a la calor. Setembre es preveu que tornarà a ser un mes calorós i tots els sindicats reclamen una solució ràpida. També ho reivindica l'Associació de Directors i Directores de Centres Educatius d'Infantil i Primària de Mallorca.
La seva presidenta, Joana Maria Mas, també ha lamentat les temperatures altes que han patit els infants que aquest estiu han fet ús dels centres educatius. Aquesta és una de les principals mesures de la nova llei de conciliació de l'executiu.
Però els infants que ja han anat a l'escola aquest estiu bastantes de vegades estaven a 40 graus a dins escoles, amb una calor horrible, amb un ventilador penjat en el sòtil i les hores més tremendes es atreien en els patis on anava amb manguera. No s'ha d'estar molt d'anys esperant tenir un pla de climatització. S'ha d'actuar de manera ràpida.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, entén les necessitats que hi ha als centres educatius i ha dit que l'IBICET té en marxa una inversió de més de 80 milions d'euros en obres.
Mai a la història de l'IBICET que hi havia hagut aquesta quantitat en obres en aquest moment. Per exemple, se fan efectes de climatització, la coberta nova a l'Institut de Felanitx, la coberta nova en el Centre Integrat de Formació Professional Borja Moll de Palma.
Dues i de nou minuts, amb més reivindicacions. El sindicat Comissions Obreres pronostica un hivern calent en la negociació del sisè conveni col·lectiu del personal de terra als aeroports de les Illes. Aquí a les Balears la negociació afectarà uns 8.000 treballadors, la gran majoria uns 4.000 a Son Sant Joan. Entre les reclamacions de comissions hi ha l'increment salarial per una feina que cada vegada, diu el sindicat, és més precària. A uns salaris d'uns 1.200 euros, si han de sumar les onades de calor, cada vegada més intenses, També que el personal de Haldim pateix l'agressivitat per part dels passatgers.
De moment, la responsable del sector aeri, Comissions Obreres, Susana Carballido, no avança quins increments salarials reclamarà el sindicat a les empreses, però entenc que el Manco ha de fer front a aquesta pujada a l'increment de l'IPC. Un altre punt essencial és que el sisè conveni col·lectiu estatal deixi ben clares com han de ser les subrogacions del personal per evitar discriminació entre treballadors que tenen la mateixa antiguitat i fan la mateixa feina. Són declaracions a IB3 Ràdio.
Pues está cobrando incluso 700 euros menos. Entonces, tenemos una cantidad de demandas, tenemos que estar todo el día mirando las nóminas, tenés que esperar un año porque hasta que no pase un año la empresa tiene tiempo para igualarte lo que cobrabas antes. En fin, todos son problemas en las subrogaciones.
Davant aquest escenari de precarietat laboral, Carballido explica que cada vegada les empreses del Hanlin tenen més problemes per trobar personal. En el cas de l'aeròdrom de Menorca, 30 treballadors no seguiran pel setembre i en el cas del personal de l'empresa Ground Force a Eivissa, treballadors de Barcelona s'han de traslladar al Codolà per reforçar el servei, una situació que assegura Carballido indigna els empleats.
Si no llegamos a un acuerdo, pues sí. Está sobre la mesa, lógicamente. Nosotros siempre tenemos esa fuerza, tanto la manifestación como, bueno, pues llegar a una huelga. O sea, que no es que lo diga yo aquí ahora, pero tampoco se descarta.
Comissions Obreres vol elaborar un estudi per analitzar en profunditat la precarietat laboral del personal de terra, ja que lamenta que les condicions laborals han empitjorat en els darrers anys.
No deixem els aeroports perquè viatjar de Menorca a Madrid en vol directe no serà possible a partir de novembre, mes en el qual hauria d'entrar en vigor l'obligació de servei públic, però l'adjudicació d'aquest contracte s'ha endarrerit.
L'aerolínia que operarà les rutes Iberia, Air Nostrum, té previst comercialitzar els passatgers en les properes hores o dies, tot i encara no haver signat el contracte amb el Ministeri. El PP qualifica d'incompetent el govern central i exigeix més freqüències, contractes més llargs i, sobretot, major antelació. Cristóbal Marquès és el senador per Menorca.
Exigim avançar cap a les 90.000 places, el que equival a 3 vols diaris durant tot el període invernal. Reclamam que les adjudicacions tinguin una durada mínima de 2 anys i que puguin ser ampliables, prorrogables. Demanam que resolgui amb antelació suficient aquesta OCP, com a mínim 4 mesos abans del seu inici.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i 23 minuts, ho dèiem en titulars. Mahó aixeca les restriccions d'aigua més severes i garanteix l'abastiment domiciliari. A partir d'aquest divendres deixen de ser efectives les mesures d'estalvi que han estat vigents durant tota la darrera setmana i que prohibien la neteja de vehicles amb aigua de la xarxa, l'ús de dutxes i el rec a instal·lacions esportives i també omplir piscines.
L'Ajuntament pren la decisió després de que els dipòsits s'hagin recuperat. És el batlle Héctor Pons.
La baixada de població, la baixada de consum, la baixada de temperatures ajuden també a reduir el consum d'aigua i això fa pensar que han de tenir la capacitat de poder atendre a tota la demanda en les pròximes setmanes.
El BAL agraeix la col·laboració de tots els sectors implicats.
Podrem evitar haver de fer talls de subministre domiciliaris, que era el nostre objectiu, per tant, és una bona notícia, i que podem garantir en aquest moment el subministre a la població. Hem de dir que aquestes mesures han funcionat perquè hi ha hagut també una bona predisposició per part de tots aquells implicats.
Però continuen vigent les mesures decretades fa un mes i que prohibeixen netejar embarcacions amb aigua de la xarxa i la recàrrega de creuers, entre d'altres.
Mentrestant, a Ciutadella, la reforma de la xarxa del clavegram de la urbanització de Serpentona disposa d'un pressupost de més d'un milió d'euros. Afectarà els carrers Passeig del Riu i Costa del Mirador, que tenen una infraestructura antiga, tot i ser un punt molt turístic de l'illa. Ens ho conta Blai Barber.
Es renovarà la xarxa de clavegueram al passeig del riu amb les escomeses domiciliàries, la construcció d'una nova estació de bombament d'aigües residuals i una nova xarxa d'impulsió fins a l'estació de la Costa d'Esmirador. Alguns comerciants esperen que les obres ajudin a millorar l'aspecte de Serpentona. Mateo Niulante és encarregat del restaurant Alaska.
Aquí en Calagaldana, i que ves un riu que està asqueroso, dices, mira, ahí algo que falla. O sea, la imagen que damos es primero en tierra y después sobre el mar o en el campo. Si tienen que hacer agujero para plantear un nuevo sistema de bomba, nuevos tubería, pues que lo hagan y que después asfalten, porque el asfaltado de todo el Calagaldana está hecho como está hecho, agujeros, siempre hacen parches.
El projecte també inclou la reforma i millora de l'estació de bombament de davant l'hotel Audax, amb l'ampliació del nombre de bombes i del diàmetre de la canonada d'impulsió. Alguns negocis demanen que s'aprofiti l'obra per solucionar els problemes dels pluvials de la Costa d'Esmirador. Els dies que plou molt, cau molta aigua per una pendent pronunciada. Escoltam a Julián Enric, que és camarer del restaurant d'elit de Serpentona.
Per exemple, l'altre dia va ploure i 10 minuts de ploure molt, sembla que ha fet una aigada i aigua per tot. S'ha de millorar perquè hi ha algú, ja t'ho dic, i plou aquí i és que és un drast, si hi ha pas i passen els cotxes, sembla que hi ha un riu.
També demanen solucionar les fuites d'aigua de la xarxa. El projecte actual té un pressupost de 1,08 milions d'euros. Està aprovat inicialment per l'Ajuntament de Ciutadella i el Consell també n'assumeix més de la meitat del cost.
A Formentera, d'altra banda, el Consell ha acordat en el ple de la institució que ha tingut lloc avui instar el govern i evacuar a dur a terme una inspecció tècnica subaquàtica urgent de l'estat estructural de l'emissari de la Savina per detectar fissures.
També insten a elaborar una cartografia actualitzada de la praderia de Posidònia que hi ha al voltant de l'emissari. Segons el resultat d'aquests informes, es faran les obres d'adequació i millores necessàries per al correcte funcionament de l'emissari i per assegurar la protecció del fons marí. A més, el conseller no escrit, Llorenç Còrdova, ha proposat aprovar d'urgència una proposta per reconèixer la particularitat migratòria de Formentera que no ha prosperat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A Eivissa, l'avanç del nou Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni ha estat aprovat avui amb els vots en contra de l'oposició. El document serà publicat demà i al setembre s'obrirà un termini de 45 dies perquè els veïnats puguin enviar suggeriments. Els grups de l'oposició de l'Ajuntament, però, opinen que no s'ha comptat precisament amb la seva opinió per la redacció d'aquest pla. Ens ho conta Esther de Miguel.
Tant PSOE com Unides Podem opinen que s'han donat dades enganyoses quan s'ha explicat que redueix el sostre poblacional respecte a l'anterior planejament del 87 i que a la fi el pla permet créixer en 13.000 habitants si es té en compte la població actual. També qualifiquen de demagog l'augment de places d'aparcament, ja que diuen s'eliminen les actuals a ses variades. Sentim Antonio Lorenzo del PSOE.
Una vez cerrada esta zona, los problemas de aparcamiento en el núcleo urbano van a ser importantes.
Per part seva, Esther Fernández de Vox ha criticat que no s'expliqui com es duran a terme les expropiacions que es preveuen al pla.
Explicarle a los propietarios de los que expropian cómo piensan hacerlo. Es decir, va a ser una compensación económica por justiprecio, expropiación de pleno dominio, de ocupación temporal.
Tots han criticat que no s'hagi comptat amb ells per la redacció del document. És Àngeles Rosselló, d'Unides Podem.
En primer lugar, no se ha contado con la oposición para algo tan importante como es el Plan General de Ordenación Urbana.
Fet que ha rebatut el la Marco Serra.
Yo ya les he dicho que les hicimos una reunión a todos ustedes, les pasamos los planos, les adelantamos los planos de las zonas urbanas y si no han hecho aportaciones es porque no han querido. Supongo, si se han querido reservar a venir al pleno era porque prefieren hacer espectáculo político antes que dar aportaciones reales al planeamiento urbanístico.
I ha recalcat que es tracta d'un avenç, que ara s'obrirà un període de participació i que no serà fins al 2026 quan es dugui a ple la seva aprovació inicial.
I nova passa per a la construcció de 532 habitatges a preu assequible al barri de Can Escandell, d'Eivissa. Els impulsa el Ministeri d'Habitatge a través de l'entitat estatal del Sòl CEPES.
Un jurat professional s'ha reunit avui per valorar les 13 propostes per a la redacció del projecte dels 197 pisos que s'aixecaran a la parcel·la número 9. Els terrenys de 5.000 metres quadrats estan ara en fase d'urbanització. El jurat valorarà les propostes més innovadores que permetin la reducció del termini d'execució.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Són les 2:30, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dijous 28 d'agost, un dia en què hem destacat una xifra. Mallorca té 42.000 places de lloguer turístic il·legal distribuïdes en gairebé 8.000 habitatges. Són pisos i cases que operen de manera irregular, sense llicència, i que representen, atenció, el 40% dels immobles que s'anuncien a plataformes.
Palma, Pollença i Alcúdia concentren un terç de tota l'oferta il·legal de l'illa. Són les xifres més cridaneres d'un estudi del Consell de Mallorca que per primera vegada, segons la institució insular, posa una xifra a aquesta activitat irregular. Marcial Rodríguez és el conseller insular de Turisme.
Mi objetivo es reducirlo a la mínima expresión. Lo que sí haremos será ver dentro de un año, cuando hayamos hecho esto, qué resultados hemos obtenido.
En aquesta hora es du a terme un operatiu policial contra la venda de productes falsificats a la platja de Palma.
Els agents han inspeccionat avui de matí una quarantena de comerços, tots a primera línia, per cercar objectes falsificats que es venen als turistes. La policia local de Palma diu que es tracta d'una operació sense precedents.
Oficial, bien, necessito que vengui al supermercat aquí a Cartago 27, supermercat Pinomar. S'ha de tancar en cinta policial per impedir l'accés a la gent. D'acord? Vinga, gràcies.
Sí, perquè entra peritatge i tot, i si va entrant gent no es pot treballar.
Vale, jo esperaré que venguin, i quan venguin ho tancam.
És la conversa entre un oficial de la policia local de Palma i un perit judicial que participen en aquest operatiu policial. D'altra banda, avui també destacam que el curs escolar començarà amb novetats al transport.
Educació ha avançat que els fills de famílies separades tindran l'oportunitat d'agafar diferents rutes amb l'objectiu de conciliar la vida familiar i la laboral. Fins ara només podien agafar-ne una. Es tracta d'una reivindicació que afectava sobretot a l'illa d'Eivissa. Antoni Vera és el conseller.
Ja que actualment la normativa només permetia que un infant pogués, atendre una sola ruta de transport. D'aquesta manera, el que fem és facilitar que hauran de fer la sol·licitud en el centre educatiu.
Mau anuncia que aixeca les restriccions més dures d'aigua.
Divendres decauran les mesures d'estalvi vigent durant la darrera setmana i que prohibien la neteja de vehicles amb aigua de la xarxa, l'ús de dutxes i el rec a instal·lacions esportives i omplir piscines. Héctor Pons és el batle.
La baixada de població, la baixada de consum, la baixada de temperatures ajuden també a reduir el consum d'aigua i això fa pensar que han de tenir la capacitat de poder atendre a tota la demanda en les pròximes setmanes.
Avui també està molt atents del canvi de temps, perquè Menorca i bona part de Mallorca estan en avís taronja per fortes pluges que poden anar acompanyades de calabruix.
De moment no hi ha constància oficial d'incidències, però els aeroports de les illes registren cancel·lacions i retards per mort de les temperatures que les tempestes volen dir que s'han format a la Mediterrània.
Són les 2:33. Temps ara per a la informació esportiva a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. Esports.
No. Nom propi avui a la informació esportiva, el de Jean Virgili, que és el cinquè reforç del Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'extrem català ha passat avui la revisió mèdica a Palma, després d'aterrar i vespre a l'illa, i si no hi ha cap de nou, demà s'entrenarà a les ordres de Jagoba Arrasate. Jean Virgili signarà avui el contracte que el vincularà al Mallorca per 5 temporades, i d'aquesta manera, als seus 19 anys, el club mallorquinista serà amb el qual debutarà a la primera divisió, pot ser ja inclús dissabte, contra el Real Madrid. Virgili és un extrem que, tot i ser dretà, juga per l'esquerra. Arriba del filial del Barça sense haver debutat amb el primer equip de Hansi Flick, tot i que el tècnic del Barça el tenia molt en compte. Tanmateix, ja en tenia clar que no volia jugar a la segona federació amb el filial, per això l'interès del Mallorca coincidia amb el seu. Amb l'operació, el Barça rebrà 3 milions i mig d'euros i es reserva el 50% dels drets del futbolista i una opció de recompra. Cal destacar també que Jan és internacional en categories inferiors. De fet, a finals de setembre podria anar-se'n un mes per jugar al Mundial Sub-20 de Xile. A més, del fitxatge de Virgili, el Mallorca té un acord total amb Héctor Fort. Això sí, aquesta operació està supeditada a la sortida de Pablo Maffeo, una operació que de moment s'estanca. I del mercat de fitxatges n'ha parlat avui Mateu Jaume Mora, i sentim el que ha dit el jugador mallorquí al programa Esports 3 d'aquesta casa.
Pens el mateix, és a dir, jo crec que tant el club com l'entrenador com els jugadors preferiríem que 15 dies abans de començar la lliga pues, quedés tot tancat, així tens 2 setmanes per poder treballar en tot el grup complet i sapiguem que és el que tindràs durant tota la temporada, o almenys els primers mesos fins a l'altra obertura de mercat, però en el final nosaltres ens hem de dedicar a complir de Montervert, que és el que ens toca i per el que estem aquí, i d'aquestes coses que no m'ho han encarregat nosaltres, pues, és algo que no podem controlar i que hem d'intentar que ens afecti el menys possible.
Tant a la pretemporada com a l'inici de Lliga, Mateu Jaume ha tingut molt bones sensacions i dissabte contra el Celta va marcar el seu primer gol a primera divisió, un gol molt especial per ell.
Perquè fos perfecte, només va faltar que hagués guanyar, estat el gol de la victòria, perquè, bueno, poder marcar a dins som molts, en sa família, els amics de Sagrada, amb el camp, així com està, en sa afició que mos animava d'una manera brutal, pues és algo que no oblidaré mai, que quedarà per sempre dins jo i ojalà que no sigui de res.
Fa just un any que Mateu Jaume fitxava pel club de la seva vida, el Mallorca. Ho feia després d'una etapa al Borussia Dortmund que no va ser fàcil per mort de les lesions. Ara es troba en un bon moment.
Com ja sabeu, aquests darrers anys havia tingut dificultats per encadenar entrenaments i encadenar partits, i crec que el fet de poder estar aquí a prop dels meus m'ha ajudat molt a tornar en aquest camí que tantes ganes tenia, i la veritat és que estic molt bé, me sent molt bé i molt content.
Pel que fa a l'inici de Lliga, Mateu Jaume reconeix que ha encetat el curs amb el Barça, el Celta, dissabte Real Madrid, per després visitar Espanyol i rebre l'Atlètic de Madrid. No és un començament fàcil.
En el final sempre esperes tenir un començament diferent, però en el final hem de jugar contra tots. No se sap mai quantes millor trobes aquests equips, així que nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos, intentar estar el més bé possible, fer el nostre partit, i segur que si fem les coses bé tenim possibilitat de treure algo positiu.
El Mallorca visitarà dissabte el Real Madrid en partit corresponent a la tercera jornada, una jornada que s'encetarà demà amb l'Elx Llevant i el València Getafe. Ahir es va jugar un partit avançat de la 6a jornada. Celta i Betis varen empatar 1-1 a Balaïdos. A la Conference League, el Rayo Vallecano jugarà avui el partit de tornada contra el Neman de Bielorússia amb l'avantatge del 0-1 de l'anada. I avui a hora baixa es durà a terme el sorteig de la Champions amb 5 equips espanyols. Recordem, el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic Club i el Villarreal.
A primera federació, primera roda de premsa de Paco Gémez des que va renovar a la U d'Eivissa.
El conjunt blau cel debutarà dissabte davant del Sevilla Atlético. Dylan Marí en té tots els detalls.
Aquest dissabte, la U d'Eivissa afronta el seu primer partit de la temporada davant del Sevilla Atlètic. Abans de l'estrena, l'entrenador Paco Gémez ha fet un repàs de la pretemporada. Escoltem en Paco Gémez.
Muy contento con el trabajo diario. Yo sé que el trabajo diario no se ve, ¿no? Pero yo es que sí lo veo, es el baremo que me lleva a poder valorar de forma sobresaliente lo que hemos hecho en pretemporada. ¿No?
Mirant ja cap al duel d'aquest cap de setmana, també ha destacat la qualitat del filial sevillista. No dona cap victòria per assegurada i reconeix que afronten el partit amb algunes baixes. Tornem a escoltar el tècnic.
Me parece que es un partido tremendamente complicado para un inicio, ¿no? Los filiales, ya te digo, que son tremendamente correosos.
Aquesta temporada, la primera federació s'implementarà la mesura del VAR, una mesura que ha rebutjat amb contundència l'entrenador de l'equip eivissenc.
Bueno, para empezar, no es un VAR tal como VAR. Es una cosa un poco ahí que se han sacado. Yo, de verdad, me gustaría equivocarme, pero preveo catástrofe.
Així és com aquest cap de setmana l'equip disputarà la primera jornada d'una competició que es preveu emocionant i que promet molta emoció.
I un darrer punt en futbol, perquè ja sabem qui són els finalistes de Mallorca de la Copa Illes Balears. El Sant Jordi i el Sineu varen eliminar ahir el Calvià i el Cerverense respectivament, i diumenge jugaran la final. El Sineu va guanyar 2-0 el Cerverense i el Sant Jordi va golejar el Calvià 0-4. El partit es jugarà diumenge a les 7:30, Sant Jordi contra Sineu. I abans, a les 5:30, el Luchador eivissenc i l'Esporting de Maó s'enfrontaran a l'altra final. El partit definitiu, la gran final, serà diumenge dia 7.
En futbol, l'Illes Balears, per la futsal, ja és a Galícia.
Allà disputarà el darrer amistós de la pretemporada contra el Noia, un partit corresponent al torneig Portus Apostoli. L'objectiu del conjunt mallorquí és arribar en les millors condicions al primer partit de Lliga, que recordem serà el divendres dia 5 de setembre al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix contra el Cartagena. Sentim Antonio Vadillo.
A seguir sumando, a dar un pasito más. Es verdad que lo vamos a enfocar de una forma un poquito más diferente porque ya estamos acercando a una competición. Nuestro objetivo es la primera semana, que tenemos tres partidos, es sumar puntos.
Com sentíem, la temporada començarà amb tres partits en una setmana, pels quals serà clau l'adaptació dels nous fitxatges. Vadillo diu que ja estan ben adaptats.
No parecen que solo lleven 15 días con nosotros, sino parece que todavía llevan más tiempo. Todavía nos quedan 15 días más de pretemporada, que ahora el equipo se va a empacar, se va a ajustar un poquito más. Evidentemente, para ver el rendimiento del equipo todavía nos quedan 2 meses o 3. Es cierto que nosotros ya en octubre nos jugamos cosas importantes y tenemos que llegar bien.
En voleibol, una bona notícia, perquè tot i estar eliminada del Mundial, la selecció espanyola ahir va sumar el primer triomf de la seva història.
I ho va fer amb una mallorquina a l'equip, Marga Pissà. La selecció s'ha acomiadat de la cita mundialista, però ho ha fet almenys amb la primera victòria, guanyant a Bulgària per 3-16-1 a la darrera jornada de la fase de grups. És la segona participació d'Espanya en un Mundial i ja feia 43 anys de la primera. També hi ha jugat la central de la Barca de Menorca, Carla Jiménez.
I més bones notícies, perquè en ciclisme dues mallorquines són a la preselecció del Mundial.
Mavi García i Yurani Blanco són a la prellista de la selecció espanyola pel Mundial de Ciclisme, que tindrà lloc el mes que ve a Ruanda. Mavi lidera la prellista de les 6 corredores que representaran Espanya. Aquest podria ser el seu nou Mundial, el qual arriba amb la confiança d'haver guanyat, recordem, una etapa al Tour. Per la seva banda, seria el debut de Yurani Blanco en aquesta competició.
I acabam amb tennis, perquè Alcaraz ja és a la tercera ronda de l'Obert dels Estats Units.
El tennista murcià va superar ahir per 3-16-0 l'italià Mattia Bellucci i jugarà el 16 de final contra un altre italià, Luciano Darderi. I qui vol ser a tercera ronda és el mallorquí Jaume Munà, que competirà avui, probablement no abans de les 7:30 del capvespre, i ho farà contra el canadenc Gabriel Diallo.
Són les 2:43. Seguim amb més qüestions a l'informatiu migdia d'IB3 Ràdio.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Els Reis s'han reunit avui migdia amb altres ramaders i veïns de les zones afectades pels incendis a Ourense. Felip, Sisa i Letícia han visitat a diferents llocs d'aquesta província, que és la zona més castigada per la recent onada d'incendis forestals. L'objectiu és conèixer de primera mà la magnitud dels danys, escoltar les demandes dels veïns i també traslladar un missatge de suport i solidaritat. Els habitants afectats s'han mostrat agraïts amb aquesta visita dels monarques.
L'incendi forestal que afecta la zona de Fasgar a la comarca del Bierzo Lleó ha tornat a descontrolar-se i està fora de capacitat d'extinció. El foc, actiu des de fa 19 dies, s'ha avivat a causa de les fortes ratxes de vent que han provocat que les flames es descontrolin. De moment continuen actius els incendis de Lleó, Zamora, Astúries, Ourense i Lugo. Tot i això, la millora en l'extinció de les flames han permès la tornada a casa d'algun dels evacuats. Virginia Barcones es la directora general de Protecció Civil.
Esperemos que la evolución vaya siendo más favorable porque, como les digo, es el incendio de mayor gravedad y potencial de los activos en España y el que peor evolución ha presentado. Saben ya que son muchísimos días los que este incendio lleva activo. También en esa parte positiva, aunque ayer se tuvieron que realizar 14 evacuaciones, pero ha habido un número importantísimo de realojos, de gente que va a poder volver a su casa.
Al terreny polític, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut avui en el Senat per informar sobre les mesures que ha adoptat el seu departament davant la greu situació d'incendis que afecten la península.
Marlaska ha comparegut a petició del PP, que va sol·licitar la seva presència i la d'altres ministres per informar de les mesures i accions que s'han duit a terme per part del govern central davant dels focs que han cremat des de llavors més de 360.000 hectàrees. Marlaska ha acusat el PP de fer un ús partidista dels incendis al Senat.
Los medios que se utilizan en un incendio son aportados principalmente por la comunidad autónoma o comunidades autónomas en las que tiene lugar, porque ellas son las que ostentan, como bien sabemos, la competencia y, por tanto, dirigen la emergencia.
També tenim novetats sobre el darrer cas de violència masclista. El jutge ha decretat a presó per al presumpte autor de la mort de la seva exdona a Motril, Granada.
El jutge ha decretat l'ingrés a la presó provisional per al detingut per un presumpte autor de la mort de la seva exparella, una dona de 54 anys a Granada, després de ser traslladada des de Motril inconscient a conseqüència possiblement d'un cop al cap. El jutge inicialment atribueix al detingut els delictes d'homicidi i de trencament de condemna.
Mentrestant, una explosió en una empresa pirotècnica d'Alacant ha provocat la mort d'un home i ha deixat diversos ferits.
La víctima era un dels socis d'aquest negoci molt arrelat a la població de Redovan. La potent deflagració ha tingut lloc poc abans de les 9:30 del matí i l'han pogut escoltar a bona part del municipi. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec d'aquesta investigació.
A la crònica internacional, tots els membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, excepte els Estats Units, reclamen el final de la fam a Gaza.
14 dels 15 membres del Consell recorden que l'ús de la fam com una arma de guerra està prohibida pel dret internacional humanitari. De fet, a la reunió celebrada ahir, l'ambaixador d'Algèria va mostrar la imatge d'un infant de 3 mesos que va morir, diu, després de sobreviure durant 4 dies a base d'aigua en Benís, perquè no tenien ni llet ni de fórmula infantil. L'ambaixador d'Israel ho va negar.
I un any més, Rússia ha atacat Kiev i ha causat 12 morts i desenes de ferits.
A més, la Unió Europea afirma que s'han bombardejat directament la seva delegació a la capital i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha anunciat noves sancions contra Rússia. Precisament avui els ministres exteriors de la Unió reuneixen a Dinamarca per tractar la pau a Ucraïna i també l'augment en defensa dels estats membres.
2:48, tornem aquí a les Balears perquè l'Associació d'Amics del Poble Saragüí ha convocat una concentració festiva i reivindicativa demà a partir de les 7 de l'hora baixa. L'acte tindrà lloc a la plaça de Cort i servirà per acomiadar els 36 infants que aquest estiu han vengut procedents dels campaments de refugiats de Tinduf a passar les vacances aquí a les Balears.
La presidenta de l'entitat, Catalina Rosselló, anima les famílies illenques a acollir infants perquè la situació del poble saragüí és delicada i necessita una solució urgent. Fa 50 anys que estan pendents de la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació.
Sempre la resistència continua. I en el campament de refugiats, on de tenir en compte també que a través del Front Polisari pues, i a través del Moviment Solidari se duen endavant projectes de cada vegada s'amplien més, però les necessitats són molt grosses.
Tots els infants que han vengut a les illes han passat revisions mèdiques, han anat al dentista i a l'oculista i algunes òptiques els han oferit ulleres de franc.
I avui, com cada 28 d'agost, és la festa grossa a Felanitx, que celebra Sant Agustí. La jornada té un protocol i uns horaris que es repeteixen cada any, però això no vol dir que sigui res previsible.
És una jornada en què el programa oficial i l'alternatiu, el de la penya d'Escoso, s'entrellacen. Els primers actes i el matí són del Coso ben prest, han ressuscitat la Quica i després ha estat el ton del pregó, cada any diferent i cada any ple de sorpreses, moltes lligades a l'actualitat.
Dóna-se casualitat que quan hi ha guiris té molta de calor.
Com una despedida dels vells i donar coratge als joves perquè siguin crítics i s'ho passin bé. I això és el que ha sortit.
Moltes que hi sou, nosaltres ja no sabem destriar si sou els fills, els nets, els nebots o renebots dels que hi havia. Però sabem cert que formeu part de la mateixa tribu. La tribu dels quibercoseros, dels que sabeu de què va la festa i no penseu en reservar energies per sobre baixa.
Enguany ha estat a càrrec dels xeremiers i tamborinos, entre els més veterans de la penya, en Tomeu Estalric.
Sempre ha hagut la part reivindicativa. El que passa és que dins el Coso trobaràs tots els costats, d'esquerra, de dreta i de centre. És veritat que és que aire reivindicatiu és més visible pel tema de senyalètica, però allà de tot. Som benvinguts de tots els costats.
Entre els elements reivindicatius, la camiseta del Coso.
És eficaç amb tot el valent que està fent l'estat d'Israel.
Com dèiem, altres actes alternatius que ja estan ben arrelats i que s'entrellacen amb el programa oficial en què destaca el Ball dels Cavallets.
Som molt afortunats de poder ballar i pues, poder estar per aquí, participar a una festa del teu poble. Te sent com un sentiment molt bo.
L'any passat ja vàrem ballar i aquest ja és el nostre darrer any.
En acabar el ball no ha faltat el passeig de les autoritats sota el pal i enguany s'han banyat com és habitual i també se'ls han tirat plomes tot plegat sense que hi hagi hagut cap incident destacable. Ara ja és gairebé l'hora d'anar a dinar i agafar forces per qui encara tingui ganes de festa l'hora baixa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Parlar de Felanitx i de festes és parlar de Joris Camó i una part imprescindible de la història de Sant Agustí i després de les festes de mitja Mallorca. Avui vespre és el torn de la Revalda, que començarà a les 8 del vespre en el Parc Municipal de Sa Torre i abaixarà el taló a la 1 de la matinada. Hi haurà les actuacions de Pops, la dècada prodigiosa i, com dèiem, Joris Camó, que tenen el rècord de ser el grup que més vegades ha actuat al poble.
Un concert que servirà de retrobament amb el públic després de la publicació el passat mes de maig del llibre que explica els 25 anys del grup sobre els escenaris. Ara tornen amb més cabells blancs, però les mateixes ganes de passar-s'ho bé. A la presentació, en Xisco Camoy, o Xisco Domènec, com el batejaren a casa seva, explicava als mitjans el primer assaig amb els companys de grup entre les rialles dels assistents.
Ens presentem allà a la portassa d'en Gori, molt ben preparada per fer ensais, una monada, i m'atrap en dos elements, que és en Joan Proens i en Paco, desgraciadament ja no és, amb un tupé fins aquí, amb 18 anyets de 9 anys, i me mira en Gori i li dic... Això. Dic... Rockabilis, i ara li hem de dir que en tinc xuxa, i aquesta gent molt inflarant sa cara, diu...
Idò, el concert d'aquests músics tan estimats a Felanitx serà a la Torre avui, amb accés lliure. Alguns dels seus temes, com aquesta Tia Dura, que sonen de fons, podrien sonar, però el que segur que no faltaran seran les seves versions d'Alaska Loquillo, o com ell mateix deia, de Xuxa. Tot el que els sembla divertit ho fan sonar. Aprovando
posiciones, planchaditos... Blanca de caos, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre. I mos s'enfila des del port els antics camins de ses costes.
Joan Manuel Serrat, el seu retorn puntual als escenaris és el gran nom protagonista de la nova temporada del Teatre Principal de Maó, que s'ha presentat avui i que acull una vintena d'esdeveniments i propostes per a la temporada tardor-hivern que arrenca l'octubre. S'hi combinen les companyies i entitats locals amb títols de renom i èxit estatal i, com dèiem, un acte solidari i especial amb la presència del noi del poble sec. Ens ho conta Jordi Codina.
La nova temporada del Principal arrenca el 4 d'octubre amb la comèdia Laura, que serà la darrera obra de l'actriu menorquina Laura Pons. Precisament les propostes teatrals hi tindran pes específic. Una de les més importants serà Poncia, amb Lolita Flores, però n'hi ha més. Les explica Nieves Porta, directora del Teatre Principal de Maó.
Tancam el mes d'octubre amb una de les obres de major èxit de la temporada passada i de la present, La Gramàtica, interpretada magistralment per l'actriu Maria Dánez i l'actor Joaquín Notorio, que arriba gràcies al programa estatal Platea.
I també gràcies al Platea i amb motiu del Dia Internacional del Flamenc s'ha programat tres pieces amb els bailadors i coreògraf José Maldonado i Karen Lugo, acompanyats per Chicuelo. En l'àmbit solidari, a la gala Veus per una bona causa, a benefici de la Fundació Clarós, i actuarà Joan Manuel Serrat. El sentim.
Tinc un compromís gran amb aquest concert, primer perquè sóc patró d'aquesta fundació, després perquè el fan aquí, a Cameua, a Maó, i després perquè ho passa en aquest teatre on tanta relació també hi tinc.
I en dansa, el desembre, el Ballet de Barcelona portarà el Principal de Maó al Trencanous de Tchaikovsky. Destacar finalment els concerts solidaris, La vida abans de l'Alzheimer, amb Cris Joanico, i les més grans àrees d'òpera a benefici de Càritas Menorca.
Tot és a punt ja a l'edifici històric de la Torre de Canyamel per acollir un any més el seu prestigiós Festival Internacional de Piano, que enguany compleix 11 anys. Es posarà en marxa diumenge i fins dijous en reunirà destacats pianistes del Regne Unit, Itàlia, Croàcia i Rússia en quatre concerts extraordinaris que el confirmen un any més com a referent a l'escena musical de Mallorca. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Ens ha explicat el seu director artístic, el pianista Òscar Caravaca, que el gran repte del certamen no és només oferir música de gran nivell, sinó transformar el festival en un lloc de trobada entre generacions i nacionalitats diferents. L'artista creu que la Torre esdevé, amb aquests quatre actuacions, un laboratori cultural que uneix història i joventut.
Por ejemplo, este año tenemos la suerte de contar con pianistas como Murray McLachlan y Denise Burstein. Murray va a actuar el 31 de agosto y Denise Burstein va a actuar el 4 de septiembre. Y bueno, ya son una referencia mundial y al mismo tiempo contamos con artistas jóvenes como Irena Radic y Julia Contaldo. Y bueno, esa mezcla hace que el festival tenga un carácter muy fresco y al mismo tiempo profundamente, pues eso, comprometido con generaciones nuevas de intérpretes.
Bach, Satie, Ravel, Debussy, Chopin, Grieg o Rachmaninov seran alguns dels autors que sonaran en aquesta edició del festival. Un certamen que té un dels seus grans reclams en la qualitat dels intèrprets, però on no es pot oblidar tampoc l'excepcionalitat de l'espai que presideix aquesta torre de defensa imponent. El mestre Caravaca ho té ben clar.
Entras y ya notas el sitio, la piedra, la historia que guardan los muros, la luz que se cuela por las ventanas, y es una acústica, yo diría, que te abraza, ¿no? Ahí el público pues está muy cerca y eso hace que el artista toque de otra manera, más atento a la respiración de la sala, pues eso, arropado por una intimidad muy, muy especial. Yo siempre le digo al artista que no vas a hacer solo un programa, sin más, sinó que vas a compartir, pues eso, una intimitat muy bonita con quien te escucha,
Caravaca fa 5 anys que viu a la Xina, on desenvolupa activitat com a pianista, docent i investigador i també exerceix com a professor universitari. S'encarrega també de la cooperació internacional i amb aquesta experiència està convençut que la música és la millor eina per acceptar i estimar les diferències.
Hoy en día creo que la música, yo creo que es, pues, tiene esa fuerza, ¿no?, de tender puentes y abrir caminos de diálogo entre lugares y personas. Y en ese sentido, pues claro, está siendo una experiencia muy enriquecedora, ¿no? El hecho de que, pues, la música también sirva como ese puente, ¿no?, entre culturas.
Les entrades per cada concert estan disponibles al preu de 30 euros. També hi ha un abonament especial. El festival se suma així a la programació cultural de l'edifici històric que acull enguany l'exposició Mai se sap de Joan Costa i el festival Arrels.
Sol d'estrès, actualitzem els titulars que ens deixa aquest dijous 28 d'agost. Mallorca té 42.000 places de lloguer turístic il·legal distribuïdes en gairebé 8.000 habitatges. Són pisos i cases que operen de manera irregular, sense llicència, i que representen el 40% dels immobles que s'anuncien en plataformes. Guillermo Ortega, bon dia.
Bon dia. Palma, Pollença i Alcúdia concentren un terç de tota l'oferta il·legal de l'illa. Són les xifres més cridaneres d'un estudi del Consell de Mallorca que, per primera vegada, segons la institució insular, posa una xifra a aquesta activitat irregular. Marcial Rodríguez és el Consell Insular de Turisme.
Mi objetivo es reducirlo a la mínima expresión. Lo que sí haremos será ver dentro de un año, cuando hayamos hecho esto, qué resultados hemos obtenido.
Avui també es notícia un operatiu policial que s'adú en aquesta hora contra la venda de productes falsificats a la platja de Palma.
Els agents han inspeccionat avui matí una quarantena de comerços, tots a primera línia, per cercar objectes falsificats que es venen als turistes. La policia local de Palma diu que es tracta d'una operació sense precedents.
Oficial, bien, necessito que vengui al supermercat aquí, a Cartago 27, supermercat Pinomar. S'ha de tancar en cinta policial per impedir l'accés a la gent. D'acord? Vinga, gràcies.
Sí, perquè entra el peritatge i tot, i si va entrant gent no es pot treballar.
Vale, jo esperaré que venguin, i quan venguin ho tancam.
És la conversa entre un oficial de policia i un pèrit judicial que participen en aquest operatiu policial a Platja de Palma, això en un dia en què també destacam que el curs escolar començarà amb novetats al transport.
Educació ha avançat que els fills de famílies separades tindran l'oportunitat d'agafar diferents rutes amb l'objectiu de conciliar la vida familiar i la laboral. Fins ara només podien agafar-ne una. Es tracta d'una reivindicació que afectava sobretot l'illa d'Eivissa. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
Ja que actualment la normativa només permetia que un infant pogués, diguéssim, atendre una sola ruta de transport. D'aquesta manera, el que fèiem és facilitar que hauran de fer la sol·licitud en el centre educatiu.
Mau anuncia que aixeca les restriccions més dures d'aigua.
Divendres decauran les mesures d'estalvi vigent durant la darrera setmana i que prohibien la neteja de vehicles amb aigua, la de la xarxa, l'ús de dutxes i el reg a instal·lacions esportives i omplir piscines. Héctor Pons és el Balda.
La baixada de població
la baixada de consum, la baixada de temperatures ajuden també a reduir el consum d'aigua i això fa pensar que hem de tenir la capacitat de poder atendre a tota la demanda en les pròximes setmanes.
Avui també està molt atents del canvi de temps perquè Menorca i bona part de Mallorca estan en avís taronja per fortes pluges que poden anar acompanyades de calabruix. De moment no hi ha incidències, però sí alteracions aèries.
Els aeroports de les Illes registren cancel·lacions i retards per mort de les tempestes que s'han format a la Mediterrània. El de Palma, concretament, s'han retardat un centenar de vols i se n'han cancel·lat dos. A Menorca, 12 vols s'han cancel·lat i a Eivissa, una desena, tots ells en connexió amb Barcelona.
D'altra banda, el jutge deixa en llibertat el jove de 20 anys que va atropellar el cantant mallorquí Jaume Anglada i després va fugir.
El jutge ha estimat el recurs presentat per l'advocat de l'acusat i l'ha deixat en llibertat provisional després de pagar una fiança de 5.000 euros. El jove es trobava a la presó des del mateix dia de l'atropellament, el passat dia 8 d'agost, després de reconèixer els fets.
Amb aquest apunt arribarem a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 Ràdio, als butlletins horaris de l'hora baixa.